i benvinguts un dia més a Ecos del Cosmos. Only time will tell. Un programa presentat per
Enric Marco, del Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València.
Amelia Ortiz, de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València.
I Fernanda Ballesteros, del mateix lloc.
Hola amics, el temps sembla volar des de que fem el programa. Ja fa dues setmanes des de l'últim programa i estem ací altra volta junts amb vosaltres, l'equip que fem Ecos del Cosmos, Amèlia, Fernanda i jo, per parlar de ciència, de l'univers i de l'exploració espacial. Amb aquest programa de la ràdio de la Universitat de València tractem de fer més accessible l'astronomia i els avanços de l'exploració espacial a vosaltres, els oients, allà on ens escolteu.
Vivim en un món en el que la tecnologia està molt present en la nostra vida quotidiana. Un món que deu gran part del seu desenvolupament als avanços de la ciència de l'últim segle. En les escoles i instituts s'ensenyen els fonaments d'aquesta ciència. Tanmateix, aquest coneixement ha estat assimilat per la majoria de la gent? Un exemple. Un lector del nostre blog ens preguntava per què els astronautes floten? Com pot preguntar-se això a algú? Però una cerca en internet de la pregunta en anglès té unes 400.000 entrades. I la resposta més usual en internet és d'allò més desconcertant. Floten perquè a l'espai no hi ha gravetat. Avui tractarem d'explicar amb els ulls de la ciència aquesta pregunta. Avui, la gravetat i l'espai.
Hola, Bernie.
Hola, ¿cómo está, mi guapo astronauta?
Creo que estoy bien, aunque un poco nervioso por llevar aquí tanto tiempo.
Aguanta un poco, piensa que dentro de dos días estarás en casa.
Lo sé.
Tengo que volver al trabajo. Te quiero.
¿Y yo a ti? Oye, Bernie, antes de irte, ¿podrías hacerme un favor?
¿Qué quieres que haga?
Bueno, te lo diré. Pues es que echo de menos la gravedad. ¿Podrías tirar algo para que yo lo vea caer?
¿Lo dices en serio? Está bien.
Oh, me has hecho muy feliz.
En un blog on es negava l'arribada dels astronautes a la Lluna, a banda dels típics arguments, s'esgrimia un d'en ben curiós. Com en la Lluna no hi ha gravetat, els astronautes no podien haver caminat per la seva superfície. En llegir-ho, varen rebre tan forta filada al cervell davant d'aquesta simpleria que varen pensar, això és cosa d'un boig. I es posaren a cercar si es tractava d'un error freqüent, si això ho pensava molta gent. Bé, n'hi ha prou amb escriure en qualsevol cercador la frase en la Lluna no hi ha gravetat, o alguna semblant en qualsevol idioma, perquè l'elevat nombre de resultats faça que se'ls correga una esgarrifada per l'esquena. A dia d'avui, si ho busquem en anglès, trobarem uns 32 milions d'entrades. Com pot ser això? Com és que no s'entén el concepte de gravetat?
Efectivament, des de petits que tots ho sabem, un objecte qualsevol cau a terra si l'abandonem sol a l'aire. Però aquest fet tan vulgar obeeix unes lleis que no són vulgars i la humanitat ha passat molts de segles sense saber com i de quina manera cauen els cossos. Primerament, els cossos, quan cauen, si no se'ls dona un impuls, segueixen sempre la mateixa direcció mentre no trobin algun obstacle que els suprimi. Aquesta direcció és anomenada vertical. Això també és una vulgaritat, però per les vulgaritats ha començat sempre la ciència. La direcció de la vertical no és la mateixa a tots els indrets de la superfície terrestre, perquè la vertical no és més que la prolongació del radi de la Terra, a la qual, com en tots els cossos esfèrics, els radis surten del centre en totes direccions. D'això en resulta un fet que potser encara no havíem notat, i és que als nostres antípodes els objectes cauen dirigint-se cap a nosaltres i que per a cada observador el mot avall indica sempre la direcció del centre de la Terra. Com a resum del que acabem de veure, tenim ja la primera llei de la caiguda dels cossos. Un cos abandonat a ell mateix cau dirigint-se vers el centre de la Terra. Eduard Fonseré, Ciències Físiques i Naturals, 1935.
La definició estàndard de gravetat o gravitació és...
força per la qual tots els cossos i les partícules de matèria s'atrauen mútuament d'una manera directament proporcional al producte de les seues masses i inversament proporcional al quadrat de la seua distància mútua, i és causa que els cossos caiguen sobre la Terra, que els planetes es mantinguen en les seues òrbites al voltant del Sol i els satèl·lits al voltant dels planetes. Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
Si analitzem la definició, veiem que la gravetat fa que els cossos de matèria s'atraguen i aquesta força depèn de les masses dels cossos. És a dir, si hi ha massa, hi ha gravetat. Només si vas allunyant-te molt de l'objecte massiu, la força de la gravetat serà cada vegada més fluixa. La gravetat actua a distància.
Però encara que la famosa fórmula de Newton es conega, i fins i tot tothom recorda l'anècdota de la poma caient de l'arbre sobre el cap del científic britànic, és molt estesa la idea que la gravetat s'acaba quan eixim de l'atmosfera de la Terra. Només cal veure els astronautes surant ingràvits dins de l'estació espacial o a bord dels transbordadors, a poc més de 500 quilòmetres d'altura. Per què suren? Doncs perquè, evidentment, no hi ha gravetat, pensa la gent. Però no, no creieu que aquest és un error de gent amb poca formació.
Si farem una enquesta entre gent en carrera universitària, descobriríem que més d'un 80% creu que la falta de pes dels astronautes és que no existís gravetat en l'espai. I és que el problema principal està en el terme ingràvit, que significa sense pes. Efectivament, un astronauta no es pot pesar en una bàscula. Este terme se sol entendre com sense gravitació i en realitat haurien d'usar el terme en caiguda lliure, que és el que realment estan sofrint els astronautes.
I què vol dir caiguda lliure? És la caiguda d'un objecte sotmès exclusivament a l'acció de la gravetat. Solteu una pedra i aquesta caurà lliurement fins a tocar terra. El seu camí serà vertical i dirigit cap al centre de la Terra. Però anem una miqueta més enllà. Fem un experiment mental. No ens cal laboratori ni res, només raonament. Cadascú a sa casa va pensant i veurà com al final arribarà una sorprenent conclusió.
Imaginem que estem dalt d'una muntanya molt alta. Agafem una pedra i la llencem cap amunt. És evident que caurà prop dels nostres peus fent una trajectòria en arc, que té forma de paràbola. Ara tornem a llançar la pedra amb més força. La pedra, després de fer una corba parabòlica, caurà molt més lluny.
Imaginem, que imaginar no val diners, que de sobte tenim la força de Superman i que tornem a llançar la pedra amb moltíssima força. Què passarà? La pedra pujarà molt i caurà molt, molt lluny. Tan lluny que caurà més enllà de la curvatura de la Terra. És a dir, la pedra caurà en caiguda lliure, però no trobarà la Terra perquè la superfície de la Terra s'haurà acabat. Així que la pedra continuarà caient, donant la volta a la Terra, tornant a passar pel cim de la muntanya on estàvem nosaltres i girant indefinidament. Haurem posat la pedra en òrbita. I tot gràcies, Superman.
Clar, per això un satèl·lit, com la pedra de l'experiment, realment el que fa és caure, només caure. Estar en òrbita és estar en caiguda lliure, buscant el centre de la Terra sense trobar-lo mai. Una caiguda permanent, sense fi. Com veieu, no ha desaparegut de la gravetat, sinó que la gravetat és la que fa moure la nau. El transportador espacial, l'estació espacial, els astronautes estan literalment caient cap a la Terra. Però com que la Terra està corbada, per això que és redona, ja sabeu, mai troben la superfície.
I què senten els astronautes en òrbita? Doncs res d'agradable. Sentiran la mateixa sensació que sentireu vosaltres durant uns pocs, encara que llargs i eterns segons, això sí, si de sobte es tallaren els cables de l'ascensor en el que pugeu a casa. Mentre tot cau, el que ens escolta, la bossa de la compra, el gos que havíeu portat a passejar, etc., tot això estarà flotant respecte a la cabina, i si portara un got amb aigua, ja sé que això no és l'habitual, però suposem-ho, l'aigua eixiria formant una bombolla flotant davant la teua cara. Aquesta sensació d'estar caient és la que senten contínuament els astronautes. És bastant incòmoda i causa de mareig. La seva ingravidesa, per tant, no té res a veure amb flotar tranquil·lament en una piscina.
Pedro Duque, l'astronauta espanyol, ha estat dues vegades en l'Estació Espacial Internacional i ha patit tots aquests efectes. L'altre dia ho explicava molt gràficament en un encontre amb estudiants de secundària a Xàbia. Com deia, la pujada amb una nau russa Soyuz i l'arribada posterior a l'Estació Espacial Internacional és equivalent a pujar en un ascensor que baixa cada vegada més ràpid i que, en arribar al pis més alt, de repent, sense avisar, es talla el cable de subsistió i senten com caus literalment sense aturar-se mai més. Sembla una sensació prou desagradable.
Sí, que és desagradable. És a dir, que els astronautes floten en la nau perquè estan caient contínuament amb la nau. Si, per exemple, soltem una poma, sempre apareixerà una poma, quan parlem de gravetat, degut a Newton, la poma es queda al teu costat. I això és així perquè l'astronauta, la poma i tota la estació espacial estan caient conjuntament.
La sensació de caiguda lliure és desagradable per a l'ésser humà. Pensem només en la punxada que sentim a l'estómac quan anem en vaixell i el vaixell cau ràpidament després d'una onada forta. El nostre cervell no està preparat per a això i posa les alertes. Pedro Duque contava que d'aquesta sensació no es lliuren els astronautes ben preparats, ja que en cada tripulació sempre hi ha un que ha d'estar prenent contínuament pastilles contra el mareig.
És difícil lluitar contra el que evolució es ha posat als gens, la por a les altures i a la caiguda. Alguns astronautes que han hagut de fer una passejada espacial fora de la nau s'han quedat bloquejats en obrir la comporta i veure allí baix la Terra, o allí dalt, que dir dalt o baix és un concepte prou terrestre. I és que el seu subconscient pensa, si avança, cai, segur cap a la Terra. Segons li diu la seva intuïció, els anys d'evolució. Tanmateix, l'astronauta sap, perquè l'exigeix de la física o exigeix medicina, que a l'exigir fora de l'estació no farà res que caigues, quedarà flotant al costat.
Però qui pitjor se ho passen són els animals de laboratori, que pugen a les estacions espacials. Ells no saben res de física i només tenen la seva intuïció per viure. Aquests animals són necessaris per fer alguns experiments de laboratori, perquè has de tindre el mateix tipus d'animal que els laboratoris terrestres. Les rates, per exemple, no entenen per què de repent han perdut el seu pes. Pateixen molt, ja que van flotant dins de les seves caixes sense saber si estan dalt o si estan baix. Es posen molt nervioses, xillen i donen molt mal de cap als astronautes. Però al final, normalment, com ens contava Pedro Duque, aconsegueixen trobar una configuració estable que, per exemple, que les tranquil·litza, com per exemple situar-se una damunt de l'altra des d'una paret de la caixa fins a l'altra. I així tots toquen mareta, toquen paret i aleshores es queden tranquil·les. Després direu que només són intel·ligents els humans.
Els efectes de la microgravetat no es noten en totes... Perdó. Els efectes de la microgravetat es noten en totes les activitats dels astronautes. Per exemple, rentar-se els cabells. No es pot usar aigua, ja que s'escamparia per la nau i s'ha de fer amb sabó especial. O rentar-se les dents, amb dentifici que es pot engolir, com explicàrem fa uns programes a la secció i a Miquel. En el bany, pues podeu imaginar-ho, les coses no cauen. Cal usar uns aspiradors especials. I per a dormir, no descansen gitats, sinó penjats dins d'uns sacs de dormir. Pedro Duque contava que la sensació de despertar-se és com la sensació de caure del llit.
Però el que resulta xocant de veritat és el comportament del foc en caiguda lliure, en microgravetat. Així a la Terra, la gravetat fa que les flames pugen cap a dalt, agafen una forma de llàgrima en punta, en un color que fa que la banda de baix siga blava i se vagi fent cada volta més groc. Més calent en la punta, més fred baix. En microgravetat, en òrbita, la flama es torna esfèrica, lliure de sutge i és tota ella de color blava.
I com és que hi ha tanta diferència? Per això, per la gravetat. En la Terra, la flama escalfa l'aire que té dalt, s'expandeix, l'aire s'expandeix, es fa més lleuger, puja cap amunt, i per reemplaçar-lo, per baix de la flama entra aire fred, de manera que es produeix un corrent d'aire de baix cap a dalt, allargant la flama i donant-li forma de llàgrima. Si estem en òrbita terrestre, en microgravetat, en caiguda lliure, l'aire calent no té dalt ni baix, o sigui, no puja cap amunt, sinó que es queda al voltant de la flama. De manera que la flama s'expandeix en totes les direccions per igual, perquè no hi ha dalt i baix. Això fa una forma de flama esfèrica. Si heu vist la pel·lícula Gravity, de la qual dedicarem un programa fa un any o per ahir, hi ha una famosa escena de l'incendi a l'Estació Espacial Internacional, i espero no siga spoiler perquè ja ha passat temps, i al mòdul japonès Kibo apareix un foc en forma de bola esfèrica, com ha de ser, un gran encert de la pel·lícula.
Tot això és molt interessant, però serà difícil que ho puguem experimentar sense ser astronautes, podeu arribar a pensar. Però esteu equivocats, clar que no. Com hem estat explicant, només en cal estar en caiguda lliure. No cal tallar el cable de l'ascensor per experimentar el que senten els astronautes. Es pot fer, és clar, però no ho podríeu contar després i seria una llàstima.
Però sí que podeu pujar al Huracán Cóndor de PortAventura, que segons anuncien és una de les caigudes lliures més grans del món. Amb una torre de 100 metres assoleix 115 km per hora, precipitant els visitants durant 3 segons des d'una altura de 83 metres. Bé, 3 segons de caiguda lliure no sembla massa, però en canvi sembla molt més interessant pujar a un avió especialment preparat per fer vols anomenats parabòlics, que com una pedra de la que hem parlat al principi, puja fins als 10.000 metres i una vegada a dalt apaga els motors i durant uns 20-30 segons cau lliurement, moment en el qual tot dins de l'avió es torna ingràvid. El fuselatge intern està preparat per a que puguen flotar i sentir el mateix que sentissin els astronautes i que no es facin mal contra les parets, està totalment acolxat. Stephen Hawking ho ha provat fa uns anys i clar, quan l'avió ja està a prop d'aterrar, doncs té que posar en marxa a la volta dels motors per a poder aterrar. No podem estar sempre en caiguda lliure.
Sí, és el que passa. Per acabar, i tornant de nou al tema sobre la falsa creença que no hi ha gravetat en l'espai, a més existeix una curiosa variant i és la que en el buit no hi ha gravetat. Que si no hi ha atmosfera, no hi ha camp gravitatori. Pot ser perquè les coses amb poca gravetat no posseixen atmosfera i es confonga l'efecte amb la causa. Això és un error bastant extens també i els cineastes de ciència-ficció semblen particularment afectats per aquest problema, ja que freqüentment es mostren com els astronautes es mouen normalitat dins d'una nau, sense problemes, caminant com si foren la Terra, però en eixir fora de la nau espacial comencen a flotar ingràvits i això és una cosa totalment incomprensible.
Sí, de fet, si això fora cert, uno no pot deixar de preguntar-se la mermelada envasada al buit flota dins del frasco?
Sí, jo l'altre dia ho vaig estar provant quan estàvem fent el guió i sí que veig ahí flotant. Sí.
Per acabar, podem escoltar, encara que prou malament, com un astronauta de l'Apolo 15 sobre la Lluna explica, seguint un experiment famós de Galileu, com salta simultàniament un martell i una ploma sobre la superfície de la Lluna. D'aquesta manera gràfica, prova el que estem dient, que encara que no hi hagi atmosfera, els objectes cauen ja que els afecta la gravetat. I a més, sense atmosfera no hi ha fregament, i una ploma i un martell cauen a la mateixa velocitat, independent de la massa.
Well, in my left hand I have a feather, in my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Mr. Galileo was correct in his findings.
Ai, jo crec que mereix un aplaus.
Actualitat astronòmica.
Alguns planetes potencialment habitables van començar sent mons gasosos com Neptú. Els mini-Neptuns típicament es formen lluny del seu estel progenitor, amb molècules de gel que s'uneixen amb hidrogen i heli gasosos en gran quantitats per formar nuclis gelats o rocosos envoltats per atmosferes gasoses massives. Inicialment, són molt, molt més freds i inhòspits, va comentar Rodrigo Luger de la Universitat de Washington i un dels autors de l'estudi. Però els planetes no tenen per què romandre sempre al mateix lloc. Juntament amb altres processos, les forces de marea poden induir a la migració de planetes cap a l'interior dels sistemes estel·lars. Aquest procés pot portar mini-Neptuns cap a la zona habitable del seu estel, on estan exposats a nivells molt més alts de rajos X i radiació ultraviolada. Això, al seu torn, pot conduir a la ràpida pèrdua de gasos atmosfèrics a l'espai, quedant a voltes un món sense hidrogen, rocós, precisament on toca, en la zona habitable. Planetes així és probable que tinguin molta aigua en la superfície, atès que el seu nucli és ric en gel d'aigua, va afirmar Luger. Una vegada en la zona habitable, aquest gel pot fondre's i formar oceans, potser conduint a l'aparició de vida.
descobreixen una rèplica del sistema solar amb planetes de la grandària de la Terra al voltant d'un antic estel. Gràcies a la missió Kepler de NASA, els científics han anunciat l'observació d'un estel de tipus Sol, Kepler 444, que alberga 5 planetes amb grandàries entre les de Mercuri i Venus. Kepler 444 es va formar fa 11.200 milions d'anys, quan l'univers tenia menys del 20% de la seva edat actual. Es tracta del sistema més antic conegut de planetes de grandària terrestre en la nostra galàxia, dues vegades i mitjana més vell que la Terra. El doctor Tiago Campante, de la Universitat de Birmingham, director de l'estudi, afirma: «Existeixen conseqüències de llarg abast en aquest descobriment. Sabem que s'han format planetes de la grandària de la Terra durant la major part dels 13.800 milions d'anys d'història de l'univers, la qual cosa podria proporcionar l'oportunitat que existisca vida antiga en la galàxia. En l'època en què la Terra es va formar, els planetes d'aquest sistema ja eren més antics del que és el nostre avui en dia. Aquest descobriment pot ajudar-nos a marcar també el principi del que podríem anomenar l'era de formació de planetes».
Un sistema d'anells gegant al voltant de J1407b, molt major i pesat que el de Saturn. Astrònoms de l'Observatori de Leiden, als Països Baixos, i la Universitat de Rochester, en Estats Units, han descobert que el sistema d'anells que envolta el planeta J1407b, el primer de la seva classe trobat fora del nostre sistema solar, és de proporcions enormes, molt major i pesat que el sistema d'anells de Saturn. Una nova anàlisi de les dates, dirigit per Matthew Kenworthy, de Leiden, mostra que el sistema consisteix en més de 30 anells, cada un d'ells de desenes de milions de quilòmetres de diàmetre. A més, van trobar separacions en els anells, la qual cosa indica que poden haver-se format satèl·lits. Aquest planeta és molt major que Júpiter o Saturn, i el seu sistema d'anells és aproximadament 200 vegades major del que ho són els anells de Saturn avui en dia. Si pogueren reemplaçar els anells de Saturn pels quals hi ha al voltant del planeta J1407b, seria fàcilment visible a la nit i seria moltes vegades major que la lluna plena.
El cel a simple vista.
L'anticicló del mes passat, de gener, ens ha deixat veure el cel sense problemes i sense núvols. Hem pogut gaudir de l'observació del cometa Lovejoy i també del pas de l'asteroide 2004 BL86. Ara, en aquest mes de febrer, les figures celestes van movent-se i encara que les constel·lacions de la saga d'Orió encara dominen el cel de febrer, per l'est ja enguaiten d'altres en avançar la nit, com ara el Lleó, la Verge, el Bover i més tard, Hèrcules. Aquest mes de febrer estem de sort. Tindrem la possibilitat de veure fins a 5 planetes al llarg de la nit. D'oest a est, Venus, Mart, Júpiter, Saturn i, fugaçment, un poquet abans de l'eixida del Sol, Mercuri. Al capvespre, mirant cap a l'oest, poc després de la posta del Sol, la brillant lluminària de Venus serà impossible d'ignorar. Si mirem una mica de més amunt de Venus, podrem veure un punt brillant dèbil. És el planeta Mart. Mart, ara en la constel·lació d'Aquari, continua fugint del Sol i se situarà sobre Peixos en la segona quinzena de febrer. Tanmateix, Venus també augmenta la seva separació del Sol, però ho fa molt més ràpidament que Mart. Per això, la trobada serà inevitable. Del 18 al 25 de febrer, els dos planetes s'estaran realment junts. La separació serà només de 0,4 graus, una mica més gran que la lluna plena. Les primeres hores del dia 22 de febrer. Mirant-los amb un telescopi, els dos planetes caben junts en el camp de l'ocular. Bona ocasió per fer-los una foto de família. A més, tindrem l'afegit que una lluna fina creixent formarà un trio amb els dos planetes al capvespre del dia 20 de febrer. Júpiter és visible ja per l'est a partir de les 7 de la vesprada. Situat entre el cranc i el lleó, rebrà la visita de la lluna la nit del 3 de febrer. Bon moment per identificar-lo. Saturn, el planeta dels anells que es troba situat en les urpes de l'escorpí, eixirà per l'est cap a les 4 de la matinada, a principi de mes, però ja al final de mes el podem veure a partir de les 2 i quart. I finalment, el darrer planeta visible aquest mes, Mercuri, havent eixit ja de la lluentor solar, serà visible a partir de la segona setmana de febrer per l'est. Això sí, cerqueu un lloc ben lliure d'obstacles, ja que no s'alçarà massa de l'horitzó.
I a mi què? Doncs avui anem a parlar de cases espacials.
Però que jo sàpiga, ningú ha construït encara una casa a l'espai.
Igual vols dir cases a la Terra?
Sí, efectivament.
Bueno, bé, això ja té més sentit. Però per què aprofita construir una casa espacial a la Terra? No suposa que tingui alguna utilitat?
Sí, són dissenys útils per a llocs amb unes condicions climatològiques especialment dures, per exemple. És veritat que no s'ha provat cap a l'espai. De moment són solament prototips que es proven a la Terra.
I on s'instal·len? En llocs desèrtics, el Pol Sud o sota el mar?
Avui us porto en concret l'exemple de la base antàrtica alemanya Neumayer 3, que es troba al Pol Sud. La idea de desenvolupar una casa espacial per a ser utilitzada en la Terra va néixer després del gran terratrèmol que va afectar Turquia l'any 1999. En l'ESA començaren a pensar si algunes de les avançades tecnologies desenvolupades per a l'espai podrien ajudar a construir cases completament segures front a un terratrèmol.
I quines són les particularitats d'aquest tipus de cases?
L'objectiu inicial era utilitzar els mateixos materials ultralleugers que ESA usa en les estructures de les naus espacials, en antenes i en panells solars. Estos materials són plàstics reforçats de fibra de carboni. Amb estos materials es construiria una estructura amb diverses capes, lleugera i que fora resistent als terratràmols. Inicialment, els enginyers proposaren una estructura de forma esfèrica amb potes que la aïllen de qualsevol moviment en la superfície de la Terra. Aguantaria vibracions de fins a 7 en l'escala Richter, vents fins als 220 km per hora i inundacions de 3 metres. Com he dit abans, una de les construccions que s'han fet seguint aquest disseny és la base alemanya Neumayer 3. Al Pol Sud, els vents poden ser molt forts i la superfície canvia constantment any rere any per l'arribada de neu nova. Aquesta estructura té forma rectangular, no esfèrica, i està situada a uns 6 metres per damunt del sol, sostinguda sobre 16 columnes hidràuliques. Cada any cal elevar l'estructura entre 80 centímetres i 1 metre per a evitar que la neu recent acabi enfonsant-la. L'interior de l'estació està recobert per una capa de metall amb un aïllament de poliuretà rígid. Té 210 metres quadrats de laboratoris i 15 apartaments independents amb possibilitat d'allotjar un total de 40 persones. Ai, fins i tot té una sauna. Aquesta estació ha servit de model per a la construcció d'altres cases com la nord-americana estació del Pol Sud a Munsen Scott o la base belga Princesa Elisabeth.
I quin tipus de recerca hi duen a terme? Alguna relacionada amb l'astronomia?
No realment. Les línies de recerca principals són meteorologia, geofísica i química atmosfèrica, a més com altres més exòtiques, com ara infrasons o acústica marina. L'astropregunta.
Bé, estem acabant ja el programa i com sempre ens despedim en el nostre concurs. Recordem la pregunta que havíem fet al programa anterior dient: a qui és deguda la següent seqüència de lletres i què vol dir?
O, B, A, F, G, K, M.
Bé, no ho heu acertat, lamentablement. La resposta és que és obra de Annie Jump Cannon, una astrònoma estadounidenca que va treballar en la catalogació dels tipus estel·lars. L'estel·la catalogació inicialment va ser desenvolupada a l'Observatori de Harvard, on ja s'emplava una classificació de tipus estel·lars deguda també a una altra dona astrònoma, a Wilhelmina Fleming, i al director de l'Observatori, Edward Pickering, que classificava les estel·les per intensitat creixent d'absorció de la línia de l'hidrogen. Com més fort, més en el passat, no? Eren classificats per A, B, C, D, E, així fins a arribar a 22 tipus espectrals.
No van calfar molt del cap en els noms.
No. Bé, Annie Cannon es va encarregar de reclassificar aquesta classificació prèvia i de simplificar-la, donant-se compte de que n'hi havia moltes categories que en realitat eren redundants i que tenia molta més lògica ordenar-les per temperatura creixent. Així,
Això va ser un gran avanç, perquè sí. Això no era evident.
No, no era gens evident. Així que dels 22 tipus se va quedar al final en 7 només, els altres es va descartar, i ordenats per temperatura, les antigues lletres quedaven ara ordenades com O, B, A, F, G, K, M. Tenia una famosa frase mnemotècnica per recordar-les, que és O, B, A, Fine Girl, Kiss Me. També n'hi ha una en castellà que és Otro borracho asturiano fue ganando kilos mansamente. I no sé si tu, Enric, coneixes alguna en valencià.
En valencià que jo sàpiga no n'hi ha cap.
Bueno, pues
no
n'hi ha
cap per ser el cap.
Sí, deixem pels nostres escoltants que busquen una frase mnemotècnica
que passa. Que la busquen, si la troben alguna que sigui agradable i bonica, veure, si també li agradarà un llibre, també.
Bé, per al programa d'avui tenim una altra pregunta. Avui no n'hem posat ningú en so. Sabeu que el que ho endivine rebrà un llibre de la Càtedra de Divulgació de la Ciència i que vos podeu enviar les vostres respostes als nostres emails a fernando.ballesteros@uv.es,
amelia.ortiz@uv.es
i enric.marco@uv.es.
Bé, la pregunta és una endivinalla. Bueno, quasi una endivinalla.
A veure.
Quina assistenta domèstica d'origen escocès va descobrir la que és probablement la nebulosa més famosa del cel? La repetís. Quina assistenta domèstica d'origen escocès va descobrir la que és probablement la nebulosa més famosa del cel?
Jo no tinc ni idea.
Bueno, jo tampoc.
Això sí que està difícil.
Estava tan espellat.
Tindré que pensar-ho.
Bueno, pues d'ací dues setmanes ho sabrem. I es despedim i esperem escoltar-vos d'ací dues setmanes. Esperem que ho hagueu passat molt bé. Ah. I bueno, ja sabeu que n'hi ha que anar en compte en les caigudes.
Exactament, sobretot a l'espai. Only time.